que et mous, jo perdo el nord. Cada cop que vols em tornes boig.
Està escoltant vostès Priorem Priorat, el programa d'iniciatives de la ciutadania d'acció social i cultural de la comarca del Priorat.
Amb una paraula ho canvies tu.
Cada quart dissabte de cada mes a partir de les 7 de la tarda i el dimecres següent a partir de les 9 del vespre. Priorem Priorat, el programa de les iniciatives de la ciutadania de la comarca del Priorat.
Jo vaig volant sobre el teu cap com un estel.
Avui entre nosaltres tindrem acompanyants com en Jaume Sabater, Agustí Massip i Xavier Garcia. Avui parlarem del Masroig. El Masroig, el poble, avui el dia 27 dissabte a les 8 del vespre es farà dins del lema Creixem Junts amb la memòria històrica un homenatge a mossèn Joan Massip a 20 anys del seu traspàs. També parlarem avui aquí a Priorem Priorat el plan i les conseqüències de la Volta Ciclista de Catalunya al Parc Natural, descobreix el Parc Natural. Toni Orensans, també el Falsari, ha presentat una obra recentment, ha estat publicada. Ulldemolins, 1.000 persones a la Diada de la Truita del Suc. I com no, els Jocs Florals del Priorat, de Torroja del Priorat, ja estan convocats aquí a Priorem Priorat, el programa de Ràdio Falset. Avui, homenatge a mossèn Joan Massip i Franc en el 20 aniversari del seu traspàs. El Masroig, 27 de març, avui dissabte, ja que el dimecres següent també emetrem aquest programa. Hi haurà els fets passats, però calculem avui més de 500 persones es trobaran al Masroig. A les 7 i mitja de la tarda a la plaça de l'Església, l'Ajuntament del Masroig, en ella la senyora alcaldessa, dedicarà una placa a la seva memòria. Tot seguit, a la xerrada del casal Flor de Maig, en memòria i record de mossèn Joan. Hi haurà intervencions, com és el cas de Ramon Bargalló Rius, presentador. Salutació de Josep Maria Balcells, diputat del Parlament de Catalunya. També salutació de Josep Bonell, prevere. Lectura de l'escrit de Joaquim Roglan, periodista de La Vanguardia. Josep Maria Ferran, psicopedagog, coordinador de Saradai. També actuarà com a moderador. Joan Rebull, sociòleg, fou vicari de Móra d'Ebre. Xavier García, periodista, lluitador antinuclear. Francesc Bernet, exdiputat al Parlament de Catalunya. Jaume Sabater, historiador del Lloar. Joan Launes, periodista de la SER de Móra d'Ebre. Josep Bernet, cofundador de la Unió de Pagesos. Ramon Sobirana, cristians de base. I de la doctora Margarida Genera, arqueòloga. I Eduard Barceló tancarà l'acte com a president del Centre d'Estudis del Priorat. Col·laboren l'Ajuntament del Masroig, Parròquia del Masroig, Cooperativa Sant Bartomeu, el Forn Angelina, Carnisseria Núria, Cellers Masdeu, Disbó Maria Dolors, Casa Pagès Rosa Bernet, la Mas Jorrojana, Bar Restaurant 921 i el Bar del Casal.
Fusta seca, cairats i mobles, caixes velles i serments. És la festa del meu poble, és així la meva gent.
Avui, dissabte 27 de març, I el dimecres, quan sentirem aquest programa, el dissabte passat, es va celebrar, i avui se celebra, l'acte en memòria de mossèn Joan Massip i Franc, dinamitzar la cultura catalana en tots els nivells, organitzar plecs de sardanes als Guiamets, Sant Pau a la Figuera i Ermita de les Pinyeres al Marroig, el dia del llibre de Sant Jordi al Marroig i a la Fira dels Masos, recitals de cançó catalana, participar en la UAC, en la JARC, Joventut d'Acció Rural Catòlica, en la gestació de la Unió de Pagesos, en el Congrés de la Cultura Catalana de Móra d'Ebre, professor en el Col·legi Sant Pau de Falset, cofundador del Centre Jeroni de Moragues de Móra d'Ebre, impulsor de la revista Tres Comarques, Terra Alta, Ribera d'Ebre i Priorat, presentador amb mossèn Sáez de programa Pobles Solidaris de Ràdio Móra d'Ebre, col·laborador en la recerca arqueològica del poblat protoibèric de Puig Roig de Roget, lluitador antinuclear al costat de mossèn Redorat d'Escó, i un llarg etcètera, i sempre al costat dels més desfavorits, sempre allunyat i crític dels poderosos i dels més rics, i de les jerarquies encarcades, un exemple d'honestitat i senzillella. Exercici el seu sacerdoci a les parròquies de Riba-roja d'Ebre, la Torre de l'Espanyol, la Figuera, el Marroig, els Guiamets, Benissanet i Miravet, també a Cabassers. Aquí a Ràdio Falset, Priorem Priorat. Organitza el Centre d'Estudis del Priorat, Institut d'Estudis Saradai, exmembres de la JARC, Joventut d'Acció Rural Catòlica, amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner.
Fàcils contradiccions que canvien el meu món des que tu em vas deixar. Per mi tot és dolç, salat, lluny.
Contradiccions, com diu la cançó. Un home, quals moltes persones, homes i dones de Catalunya que van defensar la democràcia per damunt de tot, avui al Marroig, en aquest homenatge, contradiccions. A vegades, doncs, les accions que es fan a nivell de la nostra vida ens trobem amb persones a favor i en contra. Però avui, 20 anys després, encara els recordem. Bé, aleshores, avui aquí ens acompanyen el senyor Jaume Sabater, del Lloar, escriptor i historiador de la comarca del Priorat, en diversos pobles. També Agustí Massip, escriptor, poeta, mestre, pedagog, en les nostres comarques, ex-president del Consell Comarcal del Priorat. També en Xavier García, periodista, escriptor, col·laborador de totes les iniciatives d'acció cívica i de solidaritat en un procés democràtic. Seguim aquí amb el programa i tot seguit parlem amb ells. Aquí els estudis de Ràdio Falset, Ivan Gironès, estudiant. Ivan Gironès ens acompanyarà i estarà al servei tècnic en aquesta hora de Prionem Priorat. Bé, bona tarda, Jaume Sabater.
Bona tarda.
Bona tarda, Agustí Massip.
Hola, què tal?
Bona tarda, Xavier.
Hola.
García.
De la bona.
Bé, comencem per l'edat. Comencem. Jaume Sabater. Aleshores, vostè avui m'ha presentat, m'ha ensenyat un treball que té fet en memòria de mossèn Massip
i tota aquesta trajectòria dels 20 anys.
Ens podria fer un resum, una explicació?
Resum, doncs, aquí parteix, perquè a part, doncs, la meva dèria sempre ha estat la recerca de que amb son germà, el germà Jaume el Rei Migi, fa molts anys que som amics. I doncs clar, amb aquestes circumstàncies i tot això, doncs hi vaig anar a casa seva, que hi vaig de tant en tant, i dic, deixa'm veure tot el que tens de ton germà. Sí, m'ho va deixar veure, em va deixar veure doncs totes les cartes que havia rebut, principalment doncs de quan la seva mort. Hi ha cartes que impressionen llegides avui en dia. Hi ha les cartes que sense nomenar cap persona, doncs impressionen pel sentit de la fe que regnava entre aquella joventut. Ell doncs se va saber treure aquest jovent de poble que anava, doncs, en la seva veu, en la seva forma de ser, la seva catalanitat, el seu amor a la terra, doncs estirava la joventut, i això doncs va fer que jo continués doncs estimant totes aquestes coses, estimant el passat i procurant anar darrere també de la gent del passat, del present no cal dir, però del passat també, que d'ell doncs hi podia treure molta cosa.
Molt bé. Aleshores també hem de parlar que en Jaume Sabater ha donat un acte de testimoni perquè els seus treballs i això se guardaran a l'arxiu comarcal del Priorat,
sí,
no? De Falset.
Sí.
Llavors, a veure, això també és una crida a tothom que a casa tenim documents dels avis, de qualsevol, d'estris, de qualsevol cosa. És important que es puguin recopilar i guardar, sí, perquè moltes vegades fent obres, a vegades sense donar-se en compte, es destrueixen, i és una labor que les properes generacions poden tindre en compte, perquè aquestes coses són coses que s'han de recordar, perquè avui mateix es diu creixem junts amb la memòria històrica, és a dir, es tracta de recordar el passat, de veure què va passar, la fragmentació social, els problemes que van existir, i l'important de la joventut i de la gent que avui vivim, que no es torni a repetir mai més, és que aquest és el repte, que la participació ciutadana eviti aquestes fragmentacions. Doncs molt bé, moltes gràcies, i anirem introduint amb el tema, perquè vostè ha fet un bon treball també d'aquesta fase de 1990 fins cap aquí, també de tot el record i trajectòria anterior, i per tant doncs val la pena avui aquí tractar el programa Priorem Priorat de Ràdio Falset. Molt bona tarda, Xavier García.
Hola, bona tarda.
Xavier García també doncs va guanyar un premi aquí als Jocs Florals fa 2 anys, no?
Sí.
De què tractava el premi dels Jocs Florals?
Era un recull dels 10 primers anys de la lluita antinuclear a Catalunya, que es deia la primera dècada de la lluita antinuclear a Catalunya, 1970-1980, i era el resum del que va passar aquells 10 anys, en els quals mossèn Massip va tenir una gran intervenció al costat de mossèn Redorat i tants d'altres capellans d'aquella època, dels anys 60 i 70, que van donar realment un testimoni molt important, no? Jo crec que tot aquest combat contra la imposició nuclear, que té molts anys i és molt greu, doncs els primers testimonis va ser la gent senzilla del poble, la pagesia, i d'una manera molt especial un conjunt de capellans que van veure clarament el que passava.
Què passava, i ells se van orientar o van posicionar-se,
sí,
no?
Sí, perquè van veure de seguida que bé, era un atropell de l'Estat, de les empreses elèctriques i dels grans consorcis bancaris contra unes pagesies completament depauperades i desfavorides. I llavors, d'una forma evangèlica, d'una forma humana i solidària i també sentint-se companys i germans dels homes i dones de la terra explotats, doncs van estar al seu costat.
Molt bé, seguirem aquí aprofundint, perquè resulta que avui al Marroig pues, hi ha intervenció de 14 persones, serem molt breus, però a part de seleccionar gent, era important que es fes pinya, que pogués dir quatre paraules a tothom, però que avui l'acte del Marroig no és acabar, sinó que s'ha de fer una escalonada de tots els pobles de les comarques, i no sols els pobles que va viure ell i va interferir com a mossèn, sinó altres pobles que també vulguin promocionar la cultura, promocionar el debat, créixer junts amb la memòria històrica de cara al futur democràtic, i no hi hagi aquestes prebendes o aquestes manipulacions que moltes vegades ens trobem, sobretot en el món de la, sota la democràcia, com diguéssim. També tenim avui aquí en Agustí Massip. Bona tarda.
Hola, què tal?
Bon, Agustí Massip, també ha estat notícia aquests dies, el seu premi al Deltebre. En què consistia aquest treball de Deltebre?
Bé, a Deltebre cada any organitza uns premis que es diu Terra de Fang, perquè doncs, ja sabeu que el Delta, la terra és de fang precisament, i aleshores allí hi ha dos premis importants, que són el de narrativa i el de poesia. No? El meu era un recull de poemes, si no recordo malament, una dotzena de poemes, bàsicament que parlaven sobre el silenci, no? I llavors una miqueta, doncs, suposo que el jurat va considerar que estava bé i per tant em van premiar per això.
Bueno, doncs això és important, un testimoni també, perquè també aquí donem, encoratgem a tots els persones avis, àvies que teniu poemes i que teniu apunts i això per presentar-se en aquests Jocs Florals de Torroja de Priorat, que ja està convocat. També vas guanyar un any als Jocs Florals de Priorat.
Sí, no? Més d'un any. El que passa, el que passa és que, bueno, ja aprofito.
Sí, a boca.
No, diré perquè és que dintre dels Jocs Florals de Torroja de Priorat, que em sembla que són magnífics, fa dos o tres anys van eliminar un dels premis que jo tenia més estima, i era el premi als escriptors de la terra, diguem-ne, no? I aquest premi, no sé per què, doncs fa no sé si 3 o 4 anys el van eliminar, i a mi em va saber molt greu personalment, no? Perquè penso que era una manera d'incentivar els escriptors de la comarca, perquè clar, és a dir, la gent que comença a escriure, la gent que escriu aquí a la comarca, si és un premi obert a tothom, doncs molta gent se sent cohibida i per tant no participa. En canvi, quan era un premi només per gent de la comarca, la gent se sent amb més valentia, diguem-ne, per poder presentar aquests premis. Clar. I per tant jo faig una crida aquí als organitzadors, que jo els felicito perquè uns Jocs Florals com els de Torroja són magnífics, és una festa fantàstica. La llàstima és que hagin eliminat el premi Priorat, no?
Bé, bueno, doncs això és un tema que recollirem. També hem de recollir que, segons he parlat amb organitzacions, l'organització també hi ha problemes econòmics.
No, sí, m'imagino que va ser aquí la cosa, no?
Però sí que és important que un poble tan petit, que hi hagi tanta moguda amb uns Jocs Florals i que hi hagi tanta...
Jo penso, no? que la gent de la comarca crec que no és conscient de la importància que tenen aquests Jocs Florals. Vull dir, penso que són, ja són dels pocs Jocs Florals que queden a Catalunya, perquè hi ha una època que se va prodigar molt, però últimament els Jocs Florals han anat perdent vitalitat, diguem-ne, tal com s'entenen els Jocs Florals, perquè hi ha els Jocs Florals de Barcelona, però no són Jocs Florals realment, perquè els Jocs Florals són premi a la millor poesia, la flor natural, l'englantina, la millor poesia que parla de l'esperit nacional, l'altra a la fe i a l'espiritualitat. Aquests tres premis, que són els que recollien l'autèntic sentit de Jocs Florals de l'edat mitjana...
Sí, fer pàtria i amor.
Exactament, fer pàtria i amor, exactament, no? Doncs això s'ha anat perdent. En canvi, aquí encara té aquesta mica de lligam, diguem.
Molt bé, doncs fem una crida general de donar suport a aquests Jocs Florals i que pugueu participar tothom, i a vegades doncs, a les cases doncs, hi ha persones grans que tenen poesies una mica quan eren joves, no?, que feien, i això de sortir
una mica... O de quan eren grans.
O quan eren grans, no?
Exacte.
Molt bé. Aleshores, bé, el 8 de maig convoca, doncs, de cara a aquesta festa, d'aquesta trobada anual dels Jocs de Florals del Priorat. Seguim aquí amb Agustí Massip. Fa la setmana passada va ser que vas presentar la revista Violí,
sí,
al Marçà, no?
Sí, li sabeu que la revista Violí treu dos números a l'any, és una revista de caire cultural, bàsicament, que està sota la paraigua, diguem-ne, del Centre d'Estudis del Priorat, i cada número hi ha una entrevista amb algun personatge, diguem-ne, rellevant de la comarca o relacionat amb la comarca. Per exemple, Jaume Sabater va estar en una de les portades, que precisament el Xavier García va ser qui va fer l'entrevista, per tant vull dir una miqueta la gent que es mou en aquest sentit, no? I la idea és que cada vegada que fem una presentació d'aquest d'un número i aprofitem per fer un acte cultural al municipi on viu aquesta persona en qüestió. El darrer número d'aquesta revista va sortir l'Amat Pallejà, que és un pintor, ja ho sabeu, que té de Marçà, que penso que és un pintor amb prou categoria com que se li doni més importància del que realment li donem, però és el que es passa sempre, la gent de casa sempre els deixem de costat, quan, per exemple, jo penso que té un nivell molt important i humanament també és una gran persona, per altra banda. Doncs bé, vam aprofitar la presentació d'aquest número on hi sortia ell per fer-hi doncs, bueno, una presentació de la revista, ell va posar una exposició de quadres i vam fer una faceta nova que té amagada a l'Amat, que també escriu poesia, i la Rosa Poi, que és una mestra aquí de l'institut, un professor de l'institut, va fer un recital que penso que va ser una festa magnífica, molt bonica. En tot cas, si em permeteu, jo sempre trobo peros a les coses perquè intento sempre créixer en positiu. És a dir, no és una crítica destructiva, sinó una crítica de dir anem bé, però vaig trobar a faltar gent de marxar, diguem-ne, no? A l'acte.
Ja perquè, passa.
No, ja passa sovint, no? Desgraciadament passa, no?
Ja va passar la primera vegada quan fem marxar, que hi havia molt poca gent de marxar.
Doncs és una llàstima perquè penso que...
Érem molts de fora, però de marxar...
Doncs bueno, aquesta vegada va passar una cosa similar. I és una llàstima perquè dius, bé, tenim una persona que viu aquí al poble, que dona nom, que dona prestigi, doncs bueno, penso que més doncs, una mica de reconeixement no estaria mal.
Llavors, continuem. Ara la qüestió seria mossèn Joan Massip i la relació de vosaltres amb ell. Per tant, Jaume, quina relació tenia o com ho vas conèixer?
Home, doncs, el vaig conèixer ja doncs, bastant jove, principalment per la joventut, perquè doncs, jo sempre he estat en contacte amb tota la joventut d'aquests pobles, quan hi havia l'Aleu, el Borja, el Mons Nebot, Ricard, hi havia el Pinyol, bueno, una colla de gent que prometien per la comarca. I ell aquest els va captar tots, els va captar tots. Va saber en la seva forma de parlar i en el seu esperit i convenciment, en la seva forta catalanitat que no va afluixar mai, inclús li va doncs, comportar entrebancs amb les autoritats i amb el mateix clero, alguns que no estaven conforme amb el que ell deia, però doncs ell sempre ferm amb el seu ideal i es va atreure ell. I a partir d'allí, també quan se va fundar aquí la revista aquesta, el Llicorell, ell i jo vam formar part de la primera. Jo li vaig escriure sempre de la primera a la darrera i ell no sé si va fallar en cap, no sé, però i l'interès que tenia ell per la classe dels infants, la classe dels infants, de la marginació que sofria l'infant, que sofria dins les pròpies llars, que els pares doncs els arraconaven, els cridaven, els feien, no, en lloc d'agafar els de dir fill, vinga, vine, que jugarem, que a obrir-li en camí, doncs els pares sempre el portaven al mestre, a veure si mos domineu aquest que és una fiereta, aquest que és...
Pues això ha augmentat, seva... això ha augmentat, sí, perquè aquests últims anys... Sí,
i la seva participació a la festa, a les festes majors, perquè l'infant, que és l'ànima del poble, no podia participar. I ell això, doncs, a la revista aquesta, Llicorell, hi va fer diversos articles sobre això.
Sí, sí.
Per què no podia participar? Diu, sols el tercer dia que hi ha les cucanyes, doncs allí se li fan quatre globos, quatre tonteries, i ja s'ha acabat la festa major de l'infant.
Sí, el paper que ara tenen aquests, que diu vostè...
No reflexionen els pares. Bon. Avui en dia ha canviat bastant, ja l'infant ja pot ser... I té més participació, ni que no sigui participació, potser hi fan més actes de cara amb ell. Però pocs el valore, però l'infant també té la seva ment. Ni que sigui infant, també pensa i també sap que li agrada el jugar i li agrada aquesta dèria amb amagar els joguets. No, això que això faràs malbé, que... I això, doncs, mossèn Joan se posava les mans al cap.
Per això ja,
és que els joguets són per a fer molt bé, si l'infant no els pot trencar, a què en faran dels joguets?
Clar. El que passa que en aquella època ja anticipava, perquè ara, segons les sensacions, perquè la teva opinió de moltes maneres, però sembla que també això s'ha anat relegant més encara a l'escola, és a dir, l'educació.
Sí,
ja no...
sí, bueno, l'educació ha variat molt. Sí. Els que, doncs, com ell, doncs, han estat en un període i a l'altre, doncs, clar, saben, doncs, procés que ha passat i passa l'educació. Jo tinc doncs una filla que fa fa 20 anys que ja està directora amb un vaig en col·legi de Vilaseca i doncs s'han de fer en part de callar, no poden posar ordre, no poden posar. Per què també? Perquè els pares s'estreuen, ni que no siguin ni que siguin ni els primers infants, els solucionen un problema, treure'ls de casa i portar-los cap allà. No lluiten ells per donar-li una educació, perquè aquell infant arribi a casa i espera que arribi el pare per poder jugar, la mare, i doncs se posa en un racó a la tele i queda lligada aquesta vida entre l'infant i la gent gran, queda desfeta, deslligada.
Ella anticipava una mica tot això, sí. No? I l'infant, més actius, que tot això és el que interessa, però també s'ha fet com un objecte de consum. Sí. Consumir, que a veure si comprem això, comprem allò, i a vegades s'ha carregat molt a l'escola unes responsabilitats que és també de la família, vull dir, a veure, que això s'ha de dir. Bueno, mossèn Massip tenia aquesta perspectiva ja, i ja criticava en aquell moment aquests aspectes, no? En el cas de Xavier García, com vas conèixer a mossèn Massip?
Bueno, jo tenia 6 anys, imagina't tu.
Ja fa anys,
Era l'any 56, un estiu als Guiamets, que d'on ell era rector, i els meus pares em van portar allà, passar un mes o així allà als Guiamets, ens va acollir també la Rosalia Perpinyà, i a partir d'aquell moment doncs ja, bueno, clar, amb 6 anys no podia fer altra cosa que jugar justament amb joguets i fer-los molt bé segurament, però recordo ara amb la distància del temps i dels anys, aquelles escenes em venen molt al cap, els carrers, el pas dels animals, la vista de les muntanyes, i això al cap dels anys ho he metabolitzat, per dir-ho així, i ho he recreat una mica, no? He arribat a dir que els Guiamets i la Torre de l'Espanyol, on vaig anar 12 anys després, quan en tenia 19, doncs aquests dos petits paradisos rurals, on mossèn Massip va estar com a rector i on vaig poder, doncs, ampliar la seva coneixença i fer-me càrrec, gràcies a ell, de l'estructura d'aquests pobles i de la gent, etcètera, per mi són com una mena de Macondo, no? Del García Márquez, no? El Macondo de la Ribera i del Priorat, no? Així el vaig conèixer gràcies al meu pare, sobretot, que es van conèixer ja 7 o 8 anys abans, al voltant de la UAC, la Germandat Obrera i Acció Catòlica, en la qual el meu pare es va integrar de seguida, l'any 47-48, gràcies també a una altra personalitat importantíssima, que era en Guillem Rovirosa, que va ser el fundador de l'OAC, vilanoví com nosaltres. O sigui que hi ha moltes coincidències amb aquesta història meva en relació amb mossèn Massip i amb aquestes comarques. O sigui que ve de molt lluny i de molt de temps, no? Per tant, és clar, per mi parlar de mossèn Massip en aquests moments, just el dia que l'enterràvem a Benissanet, el 27 de març, on vam assistir el meu pare i jo també, doncs, és clar, és molt emotiu, no? Perquè s'acumulen molts records, moltes vivències i realment un afecte sincer, perquè era el que ell va demostrar-nos també, no? I juntament amb ell, doncs, de tants altres sacerdots que realment, més que sacerdots, que ho eren, és clar, i sabien el que es feien amb aquesta vocació seva, però eren com pagesos amb sotana. En definitiva, eren homes com tots els altres, amb unes circumstàncies tan especials i tan difícils, que va fer que per això fos tan estimat, no? Perquè doncs, abans ho has dit, no? es va posar a tot arreu, al costat de tothom, de tothom que s'ho mereixia, lògicament, i esclar, doncs, lògicament va en unes circumstàncies difícils, però justament per això meritòries, doncs va fer tot el que calia fer en aquells moments, no? Jo sempre dic que la seva actitud, juntament amb la dels altres capellans, els anys 60 i 70, doncs posant-se al costat de tot el moviment antinuclear, dels pagesos, posant-se al costat de les mobilitzacions pel tema de l'aigua, dels pantans, la crisi agrària, tot el que hi va haver llavors, que de fet ara es repeteix, corregit i inventat, doncs va fer que no es veiés la seva figura com la del mossèn Tronxo habitual, que només espera l'hora de l'estofat, no? Per dir-ho així. I llavors això és important, no? Jo vaig viure aquell món i vaig veure com ell era un home que sempre estava amunt i avall, sempre estava amb el seu Citroën anant per tot arreu, em va portar a visitar el doctor Manyà a Tortosa, o sigui que vaig poder conèixer una mica tot el seu món de referències, no? El Priorat, la Ribera, en fi, jo crec que és molt important el seu record, que es mantingui la seva memòria, tot el que va fer. Seria important potser que algú fes algun petit resum biogràfic de la seva vida per tal que això quedés, per tal que el jovent doncs sabés que aquí va haver un home de les seves característiques, que ja dic, no es va limitar a fer la missa i a confessar i estar a la rectoria esperant l'hora de dinar, sinó que es va moure, va fer quantitat de coses. En fi, són moltes les activitats que va portar a terme, i per tant doncs, i a més a mi particularment doncs, l'estiu passat va fer 40 anys, em va obrir les portes de la Ribera d'Ebre, no? em va fer passar el riu, em va invitar a casa seva a la Torre, em va presentar molta gent, i a partir de llavors, que jo llavors estudiava periodisme, doncs va ser el primer contacte que vaig tenir amb totes aquestes terres que des de llavors m'he estimat molt.
També seguim aquí amb Agustí Massí, descendent de Cabassers.
Sí, sí.
I aleshores també familiar de mossèn Massí.
De fet, el meu pare i mossèn Joan, és que jo el conec per mossèn Joan, no puc dir mossèn Massí perquè és mossèn Joan per mi, no?
Sí, sí.
Són cosins germans, o eren cosins germans, no? I per tant, mossèn Joan per la nostra família és el mossèn de casa, vull dir, és el mossèn de la família, i per tant, ja independentment d'aquest mossèn lluitador per la gent, pels desfavorits, i per lluitador per la justícia social, i sobretot en aquella època que estem parlant, de la predemocràcia, que era molt més dur que ara, doncs la seva vivència com a persona ja en teníem prou per veure que aquella persona era una gran persona, no? Uh-huh. Jo era petit, jo, per exemple, no sé, jo me'n recordo que a la Festa Major de Marroig jo anava a l'abadia i estava 3 o 4 dies al Marroig perquè ella em convidava a anar allà amb ells, no? Vull dir que, i ell sempre tenia la casa oberta per tothom, i ell sempre passava gent, i sempre mai ningú podia dir res perquè sempre tenia la casa oberta per tothom, no? Uh-huh. Jo penso que és una gran persona, jo conec com... És a dir, a mi em va casar, vull dir, als meus germans, a tot... És a dir, ell era capellà de la família, nosaltres vivíem a Barcelona en aquella època, i venia molt a casa, perquè doncs, ell va estudiar, si no recordo mal, teologia, després de ser capellà, i passava moltes temporades dormint a casa, vull dir, i sempre explicava totes les seves coses que feia, no? Estava començant també el tema del Jeroni Moragas a Mora, el Sant Pau aquí a Falset, vull dir, que a part de fer la seva feina com a mossèn, tenia un ampli ventall molt més gran com a animador, diguem-ne, cultural, social, bàsicament, d'aquestes terres tan desafavorides ara, però molt més en aquella època encara, no?
Molt bé. Aleshores, enguany, el papa Benet XVI ha convocat l'any sacerdotal, el qual vol destacar les virtuts dels mossens, dels mossens i els sacerdots. En aquest cas, seria un exemple, no? Un exemple clar del tipus, perquè t'heu de dir, el tipus de mossens,
sí,
que ha d'estar... No, a veure, no és una pastoral tancada, ja vindrà la gent, sinó que és una pastoral oberta.
Sí, sí. Sí, bueno, s'ha dit que la generació aquella de capellans... A veure, cal tenir present això, no? Que van estudiar al Seminari de Tortosa als anys 40, en un món de nacionalsindicalisme super, super tancat, i jo crec que aquí, tota aquesta generació de capellans van veure de... amb B alta i també amb B baixa, vam veure d'aquest esperit obrer cristià de l'OAC de Guillem Rovirosa. Vull dir, tothom, a veure, tota aquesta gent de sacerdots d'aquella època, tothom m'ha recordat la influència enorme que va tenir l'OAC i en Rovirosa en ells, no? que el van escoltar al Seminari de Tortosa, en conferències, en cursets, es van implicar en aquesta pastoral, en aquest cas sacerdotal, però de cara als laics, van fer una confluència de pastoral laica i religiosa que va ser molt important perquè, no, repeteixo, no era només la clàssica apostolat de missa diària i confessió i en fi, tota la litúrgia que preconciliar, sinó que jo crec que tota aquesta gent es va avançar com a mínim 10 anys al concili. I llavors el cas de mossèn Joan, com d'altres, és específic d'això. Per què? Perquè eren gent molt vinculada amb la terra, amb la gent, amb les dificultats, amb les... I quan a l'any també 64, des de Sud-amèrica, es va inventar una història similar a el que es va fer aquí, la teologia de l'alliberament, doncs de fet mossèn Joan i els seus companys de seminari potser ja feien 7 o 8 o 10 anys que ja ho estaven fent, sense grans noms, però d'una manera discreta i silenciosa, com s'havia fet en aquells...
I també cal dir una altra cosa, amb això que comentes tu. Sí. És a dir, a veure, no va ser fàcil.
No, clar.
Perquè els poders fàctics que hi havia en cada pol en aquells moments també intentaven posar pals a
les rodes. I anaven molt controlats.
Vull dir que estem parlant aquí ara de la feina feta, però clar, la
feina feta
malgrat...
A pesar de...
Exactament.
Bueno, cal recordar que el bisbe de Tortosa, el doctor Moll, va ser un... un perseguidor de tota aquesta gent, i fins i tot el bisbe Carles, després arquebisbe de Barcelona, doncs també no els hi tenia gaire simpatia. Només cal recordar que les primeres eleccions, l'any 79, dos d'aquest grup de capellans, mossèn Saez i mossèn Redorat, de Miravet i Escó, justament per fer visible aquest compromís social i ciutadà, van voler presentar-se com a regidors a l'Ajuntament d'Escó, justament a l'època que hi havia tot el conflicte nuclear. Ah, doncs el bisbe Carles doncs
no,
els,
no
va,
bé,
els,
va, això,
els
bé,
va planxar i no això. És a dir, per tant, sempre parlem dels grans teòlegs de Sud-amèrica, etc., molt bé, molt importants i que en una situació terrible, però és que aquí, en aquelles èpoques, també passava tres quarts del mateix, no? De fet, bueno, doncs hem analitzat una mica tot el que va passar en aquella època en la qual es barrejava el començament de la migració rural cap a les ciutats, tota la imposició d'unes infraestructures que aquests mateixos capellans van denunciar, i la conseqüència de tot allò que va començar fa 40 anys i que avui estem patint ja d'una manera molt clara, no? Doncs bueno, bé, per exemple, recordo que, entre tantes altres coses, doncs, quan es projectava el desviament del riu Montsant cap al pantà de Riudecanyes per alimentar la petroquímica l'any 78 o 79, doncs de fet va ser ell l'impulsor de tota una campanya ciutadana i etc. per evitar aquest nou expol hidràulic, no? I bueno, això l'honora, efectivament.
És a dir, que estava al tanto de tota la problemàtica i ell, llavors...
I d'aquesta primera promoció de capellans que hi va haver, que es van començar l'any 40 a l'acabar la guerra, doncs la gran major part, durant uns anys bastant llargs, van haver d'estar submisos al que deia el bisbe. Si l'únic com dels pocs que hi va haver era mossèn Joan Massip, que va aixecar la veu, doncs intentaven tallar-li, però doncs va calguer arribar amb una altra generació de capellans joves, més tardans, que coneguessin més la problemàtica de la vida, que no es dediquessin tant a la teologia, que miressin el problema social del món, les injustícies, la forma de viure de la gent. I va entrar, hi ha una diferència tan gran entre els pocs capellans que hi ha avui i els que van sortir primers del seminari, aquella estricta puntualitat, i avui tenen llibertat per poder actuar dins de les necessitats, dins dels marginats, dins d'aquesta forma de viure actual.
Home, heu de pensar que, per exemple, és curiós, per exemple, enguany, el Joan Maria Baeny, que va dedicat als arts de França, que és el sacerdot que li dediquen, és l'any sacerdotal, no? Sí. I és curiós que aquest senyor aprenia llatí, no aprenia res, vull dir que no el volien per capellà, perquè no provava les signatures.
Perquè el principal, ho ve baix d'una altra forma.
I diu que la llegenda, a veure, el que es parlava és que ell estava, no el volien perquè no prenia, el tenien com a soca, i aleshores el tenien cuidant tocinos. I un dia el bisbe de visita pastoral va allí i diu, què fas aquí? Diu, mira, estic bé, estàs bé, eh? Ves, el tocinos. Diu, sí, reso, estic així, i també doncs, els malalts i tal. I diu, aquest s'ha de ser capellà immediatament. I el van fer capellà, i el van enviar a la ciutat més abandonada a nivell de fe, no? De França, no? I en 20 anys va canviar de dalt baix. Hasta una catedral va fer, una catedral. Vull dir que, a veure, és també una perspectiva de que s'està reconeixent una mica a nivell oficial,
de
que no es necessita tants estudis teològics i anar més per feina.
Bastant imposada la fe.
Sí.
La fe ha de ser predicada. Llavors, avui i sempre. Avui no, encara n'hi ha aquest poc, però que encara volen imposar.
Sí.
I no és.
I
la fe ha d'entrar per convenciment.
El cor
de la persona, i que el que te l'expliqui t'ho digui d'acord.
Sí, penso que no, una mica d'això, no? És a dir, la fe ha de ser testimoni. Testimoni vol dir actuar en conseqüència amb el que prediques, no? És a dir, no n'hi ha prou en predicar. I jo penso que, per exemple, tots aquests mossens que estaven parlant abans, doncs era una miqueta gent que predicava amb l'exemple, no? I, per tant, la gent senzilla, la gent humil, això ho veuen ràpidament, qui predica amb el testimoni, qui predica amb allò que realment creu, i, per tant, s'hi aboquen. Encara hi ha els altres, diguem-ne, aquells que volen la parafernàlia,
però estrictament, doncs,
sí, o volen la parafernàlia també, eh? Volen estar al costat del poder, i així no hi ha problema, no? Sí, i aquí doncs, ja és quan hi ha el xoc, diguem-ne.
Això ha calgut el pas d'una altra generació que fes una renovació a fons.
Sí, bueno, ja s'està dient el Gaspar Mora, que està, diu que s'ha de refundar la Iglesia,
el Sant Pare diu que s'ha de refundar,
la ONU, és a dir, que totes les institucions avui dia ens estan fallant.
Si vol donar una altra missió al capellà, perquè veu que el capellà està amb el poble, amb la gent de baix.
A prop dels malalts, a prop dels pobres, que és com ell un testimoni. Per tant, és que es tracta d'això, de reconèixer tant el poble, doncs el poble, de que mossèn Massip ha de tindre un reconeixement eclesial, també. El cardenal Carles, el dia de l'enterrament, el diari de Tarragona, avui, fa 20 anys, va sortir publicat i li va donar a dedicar molt bones paraules.
Sí, però això és normal.
Però vull dir que el fet que, a més d'un reconeixement civil, també tindria que tindre un reconeixement eclesial de com a referent de com s'ha d'actuar davant de problemes i no quedar-se, com dies tu, a l'abadia, a vegades.
Jo celebro que avui se li faci un homenatge, però clar, és a dir, hem hagut d'esperar 20 anys de la seva mort perquè hi hagi una mica de reconeixement públic d'això, no? Això és el greu, no?
És la desgràcia que patim avui a tots els nivells, que hagin d'esperar, com ara que vulguin recuperar això de la memòria d'aquests. Quants anys heu tingut per fer tot això?
Fa
els primers anys de la democràcia, potser, però doncs ja fa anys que la democràcia és lliure, que pots actuar, poden sortir aquests que sembla que vulguin descobrir el món, que vulguin treure, no...
Sí, clar.
Per què no han fet aquests anys? No han desenterrat tot
perquè
això?
Jo penso que encara no els han deixat. I penso que avui en dia, desgraciadament, encara no els deixen. Vull dir, encara tot hi ha venint una llei de la memòria històrica, encara hi ha molta gent que es nega a fer, diguem, una mica de revisió. No cal aprofundir en
res. És que el tindre'm familiar enterrat a terra, on, junt amb els ossos, i té el que quede del cervell, del cor, de tot el seu cos, que allò ho haguin de treure a bocins i portar a laboratoris, jo me negaria amb un familiar meu. I crec que foren molts que s'hi negarien. Deixeu-lo descansar en pau. Tant si val si va morir d'una ensopegada com d'un tel, com del que morís. És el que s'ha dit abans dels de Montsant, de l'estesa que n'hi ha d'allí, d'enterrats a Montsant, que no mai els ha reivindicat ningú. Van obligar la gent d'aquells pobles a anar-los a enterrar. El problema més greu era que no hi havia terra per aquelles lliseres. Per què? Perquè, doncs, potser d'aquí 25 anys intentaran fer un homenatge amb aquella gent. Allí van caure dels dos costats, que hi va haver un enfrontament fort.
A veure, el que a mi em preocupa, a veure si us sembla a vosaltres, és que vas a l'associació de veïns, 4 i al cabo, vas a les finques de vivendes que ens afecta, 4 del Cabo, als ajuntaments, tal, sempre hi ha un passotisme, no? I el que la preocupa més és que la joventut perdi la memòria del segle XX, perquè el segle XX, no sols a Espanya, ni a Catalunya, ni a Europa, van passar uns esdeveniments que a vegades és de dir, pensar de que si és degut de la participació ciutadana, de saber negociar, de tenir diàleg, de saber votar, de saber tindre esperit crític, que no torni a passar el que va passar al segle XX. Perquè penseu-vos bé, al segle XX va haver dues guerres mundials, va haver la guerra civil, és a dir, va haver unes atrocitats que si tu mires fredament, sembla estrany que passés aquestes coses, no? És a dir, i això a mi el que em preocupa és que la memòria dels crios que van naixent i que viuen en una societat de consum i estan molt acomodats, que l'aigua només cal obrir l'aixeta i ja surt l'aigua, i que realment hi ha molts pobres al món que encara han d'anar a 3 quilòmetres a buscar una ferrada d'aigua perquè la puguin rentar les mans, que no se les poden ni rentar, és que això és de consciència de les persones que tenim de base, no? I això és el que em preocupa.
És que és una farsa. La política en general és una farsa, perquè avui, al moment actual, per què ha de morir tanta gent de gana? Que no hi ha menjar al món suficient per poder menjar tothom. Ja no vull dir donar els grans plaers ni grans, però... I en quant a això que dius, de que la separació aquesta entre pares i fills s'accentua a tots els nivells, eh? S'accentua amb els nivells de convivència, s'accentua el jovent amb pixa fa gran i busca la colleta per anar fent el seu...
No obstant el que parlàvem ara fa un moment d'això de la joventut, a veure, jo també voldria dir que la joventut no té passat, la joventut només té present i futur. Doncs és lògic que per ells el passat és una cosa immaterial i una cosa que no té sentit.
I no volen saber res.
No, però és clar, jo trobo fins i normal. Normal.
Sí.
El que passa que, a veure, després hem de donar el segon pas i dir, a veure, no obstant, els que no som joves hem de donar testimoni del passat perquè la joventut en tingui consciència d'aquesta, però a veure, que ells no en tinguin interès ni tinguin consciència és normal, perquè la joventut no es té present.
Però a mi em va costar tota una vida, començant ja des de jovenet, per a mirar el passat, desenterrar el passat. Sempre ha sigut una dèria que he tingut tota la vida. He plegat els meus avis que van lluitar a les guerres carlins i liberals, que m'explicaven totes les dades, tot, i principalment a tot el darrerament el que vam viure els estralls de la guerra, ja no poso de la preguerra, que també va ser, doncs han volgut treure'n la veritat, no això que ha passat, que desgraciadament ha passat, que la veritat o la història la van escriure els vencedors, com passa a tot arreu del món, això, que les històries són falses, perquè la major part les escriuen els vencedors. Doncs vaig voler buscar poble per poble, tots els vells, jo crec que no trobaríeu cap vell, molts ja són morts, que d'així dels 75 als 80 anys que no m'obrisca la porta de casa seva avui en dia. Doncs aquests homes són els únics, principalment amb el de la guerra, que em van donar una fe de tot el que havia passat. I aquells homes eren conscients del que deien, no anaven ni a favor d'aquest ni a favor de l'altre, ni mai els brots enterrar, l'únic que es plantejava era saber el que va passar. Sàpiga el que va passar. I aquesta gent avui en dia, ja et dic, amb els braços oberts, me reben a tot arreu. Després he tingut al meu abast molts arxius, a part dels que han seguit, però doncs he tingut l'arxiu de Torroja, vaig estar doncs 17 anys de secretari, he tingut el de Gratallops, que vaig estar 25, el de la parròquia del Lloar, el del Lloar. No vaig deixar anar mai una setmana, doncs, o l'arxiu de la Corona de Go, l'arxiu de l'Arcrebispat, o el de la Ciutat Condal, allà em fos, a tot arreu, no vaig deixar cap de... I doncs sempre anar plegant. I per les cases, jo que dèiem de les unes calaixeres, jo crec que se m'han obert totes les calaixeres, eh? Aquells munts de papers que tenen allí apegats ja d'un de l'altre o encaragolats que no es poden desencaragolar.
Sí, sí. No hi han tingut cap. En la tasca de tortura...
I me'ls han deixat a casa que els examinés. Jo els hi he fet, al tornar-los, els hi he posat dins d'una carpeta ben posats amb un bon títol i a més els he fet un escut, fotocòpies per ells. I bon. Aquesta gent, doncs, ells no ho saben el que tenen allí.
No, però sí, per això potser, tu al començament del programa ho comentaves, no? per això penso que és molt important que la gent tingui consciència, no? D'aquests documents s'han de portar a l'arxiu comarcal,
sí,
no?
Comarcal,
és el lloc on se guardaran millor i a més tindran possibilitats de servir per alguna cosa, sí. Però diguem abans, per recordar el passat a la gent que no té passat,
però
s'havia de recordar.
Són desconfiats en donar.
Sí, sí, no, això està clar.
Bueno, costa.
Jo en sé algunes cases que sobretot no em que no em donés compte mai, tenen plecs així de pergamins de... I jo doncs he tingut la paraula i no l'he no hi reblen mai quina casa hi és, perquè doncs, no volen que allò surti de casa.
No, és cosa lliure de fer que vulgui, però nosaltres...
Que algunes vegades aquest amb el Jaume Teixidor els ho he plantejat, per què no dieu, quan de menys iniciat que us deixin treure fotocòpies, ja tindreu una base, un punt de partida, sí, per una altra vegada
no, i si ho guarden, reclamar. A veure, i si ho guarden i rai, no ho fan malbé, si però el problema és que acaba el foc o la brossa, això. Aquestes coses moltes
no, jo els hi ha, a moltes cases us hi he arreglat jo la documentació.
O menjades pels porcs.
He posat una carpeta, les he desplegat, tot és un pes damunt. I...
Bé, aleshores, bueno, ja s'està acabant el temps d'aquesta hora mensual de Prirem Priorat. A veure, també és una crítica de cara a vegades doncs, ciutadans i ciutadanes sembla que ens tractin com a crios de 6 anys, no? Per exemple, un ajuntament presenta la candidatura d'això del cementiri nuclear. A veure, qui fa les lleis? Com és que un ajuntament es presenta així a nivell inicial a una candidatura a un cementiri nuclear? És perquè hi ha uns partits polítics que estan d'acord i ho fan a Madrid i ho convoquen. I llavors resulta que et passegin per exemple, que passegin la flor, no? Fan les lleis, llavors un ajuntament presenta candidatura, que podria presentar el qui sigui, després resulta que estan en contra i llavors sembla, a veure, si és que us sembla bé, que sembla que la ciutadania ens passegin o juguin amb nosaltres
que
no parlin clar.
Es passegin plenament. La democràcia, ja ho deia Churchill, que era un dels sistemes dolents, però que no n'hi havia d'altre, és dolent del tot.
No?
Perquè doncs, jo faria un anàlisi, que l'he fet un estudi fons, de qui mana, que mana res el del poble, que el proposen per alcalde, li proposa que té al cap un diputat de un comarcal o un cap provincial, i qui proposen ells per diputats són els que es presenten no a Meià de Tarragona i a tota aquesta colla que van allí al Parlament els diuen abans d'arribar a mi avui farem aquestes votacions i això, a la primera i la segona dieu que sí i a les altres que no tenen cap veu allí ni inclús dins del mateix govern, només són dos o tres que ho maneguen tot.
Pues això és sèrio, no? És sèrio,
però és una realitat, sí. És una realitat.
Jo penso que està claríssim, i això avui aquest matí ho deia la tertúlia també, no? És a dir, arriba un punt que ens haurien de plantejar, els partits polítics s'haurien de plantejar, que arribés la democràcia interna, diguem-ne, no? Interna. És a dir, perquè clar, l'alternativa als partits polítics a mi m'aterra. A mi m'aterra, és a dir, si no hi ha partits polítics, què passarà, no? Vull, prefereixo el partit polític.
Hi ha partits polítics, hi ha l'alcalde, en tinent d'alcalde, i un o dos més que estigui empleat, i el secretari,
prefereixo,
ja s'ha acabat.
Prefereixo els partits polítics abans que l'alternativa als partits polítics, perquè jo sé quina és l'alternativa als partits polítics.
Sí,
una persona que farà i desfarà el seu gust, i això sí. Encara és molt pitjor, no? Per tant, és a dir, jo quan critico els polítics, que els critico, sempre poso per davant aquesta idea de dir, els hem de criticar perquè canviïn, però no els hem de fer fora, perquè si no malament rai, no?
No, és que han de
ser... Els han de fer que siguin més honrats, més honestos, que
treballin
pel poble...
I que serveixin
la ciutadania. Que no haguem d'assistir al que hem d'assistir cada dia en aquests judicis, com una gent exemplar que van arribar a la presidència de Mallorca, van arribar aquí, van arribar allà, home, que ara hem de fer cap a la presó, no? Quin exemple és pel poble, això?
Clar, aquest és el tema. Aquest
és el problema de base del país, no? Del país. Bé, doncs bé, tenim aquí, ja estem acabant aquest programa. Aleshores, el Montsant, una muntanya que tenim aquí, la Mar de Preciosa, la defensa del paisatge, ho tenim un diari, el diari del Priorat, que ara és una quinzenal, però a veure, és que si els prioratins i les prioratines no defensem el que ens dona identitat, com és el diari del Priorat, la ràdio Falset, que aquí tenim uns espais, podem expressar les nostres opinions. I aleshores, a veure, el CEP, un centre d'estudis del Priorat, que Agustín ens acaba de parlar, de la revista El Violí, que també surt dues vegades a l'any, que s'està fent uns grans esforços. Els Jocs Florals de Tarroja del Priorat, que també tenim un patrimoni, perquè 32 edicions dels Jocs Florals del Priorat, que conserva l'esperit inicial...
Van ser dels primers.
Jo vaig organitzar la primera edició.
Van ser dels primers.
Era jo secretari i alcalde del Jaume Aixalà, i la mestra Lorenzana. Som aquests tres, però que diem de l'Ajuntament, i se'n van enterar. Érem, doncs, sí, hi havia l'alcalde, secretari, màxim un mes, i la mestra, i ella va proposar i vam organitzar aquests jocs.
Llavors, doncs això, aquestes qüestions...
I es van fer, no allí, se van fer, doncs, allà, en un altre local.
Però això, que no hem d'esperar que ens ho facin els polítics, sinó que nosaltres hem de les bases, hem de defensar les eines de la nostra identitat i hem d'expressar i criticar el que sigui pel bé de la comunitat, pel bé, com feia mossèn Massip, que escrivia articles, va fundar el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.
I feia un programa molt interessant, a Ràdio Mora, que ho has dit al començament, que va ser dels primers informatius, diguem-ne, de caire local que hi va haver-hi la ràdio. No? Aquí, a la ràdio tot arreu, a tota la ràdio. A tota la ràdio nacional, vull dir, un programa que parlava de la gent del poble amb dels problemes de la gent del poble, no? I això jo penso que és molt important que la gent tingui consciència que els mitjans de comunicació propis, encara que et dolgui moltes vegades, són els millors que hi ha.
Poble se n'aparta, avui.
Molt bé, estem aquí a Primer Priorat, aquí a Ràdio Falset.
Creus que tens, que sents amor en un racó. Veus que Reus s'ha fet tan lluny de cop. I em poses i em treus, vas de cantant. Reus es van fungint, Madrid és gran.
Doncs bé, acabem aquí a Priorat Priorat amb el homenatge a mossèn Joan Massip i Franc, avui al Masroig, 27 de març a 7:45 del vespre a la plaça de la Iglesia. Avui serà un dia important recordar tota aquesta trajectòria de mossèn Massip des de l'any 53 que va entrar doncs, al Ministeri Sacerdotal, tot el tardofranquisme que, fins que va morir el dictador, fins a l'any 1981, la transició democràtica amb el fallit cop d'estat on se va consolidar la democràcia fins a l'any 90 que va morir, més les activitats del 90 fins ara, 20 anys després, perquè avui el recordem i perquè presentegem també projectes de cara al futur perquè la seva memòria sigui viva. Aquí Priorat Priorat, Ràdio Falset. Priorem Priorat, avui a Massamet, des de les 7 a les 8 de la tarda, avui dissabte, dia 27, i el proper dimecres, dia 30 de març, a partir de les 9 del vespre. Com no, us esperem el dimecres que ve, que repetirem aquest programa, i com no, el 24 d'abril, a les 7 de la tarda, seguirem aquí amb vosaltres, Priorem Priorat, aquí a Ràdio Falset.
Up.